Som-hi, va, que en aquesta hora de la tarda el que fem nosaltres és aturar-nos a la Conca de Barberà, i en concret a Montblanc, perquè d'aquí a menys de 24 hores donarà el tret de sortida la 18a edició del Terrània, el Festival Internacional de Ceràmica de Montblanc. Per parlar-ne, però, el que farem abans serà aturar-nos en una altra capital, en concret la del Baix Camp, als estudis de la Nova Ràdio. I tenim el nostre company David Fernández. David, bona tarda, bon dijous, com estàs?
Molt bona tarda, bé, amb moltes ganes de xerrar una estoneta i a veure si descobrim noves mogudes per la capital de la Conca aquest
cap de
setmana.
Home, i tant. Escolta, un cap de setmana carregat de propostes molt variades a tot el Camp de Tarragona. Des de Montblanc també apreten amb Terrània, com diem, i apreten a poblacions com la vostra, com Reus, que esteu de Misericòrdia.
Sí, ens haurem de partir, eh? Haurem d'anar una estoneta a Santa Tecla, una estoneta a Misericòrdia, una estona al Terrània, però es tracta d'això, Eduard. El Camp de Tarragona és una terra molt rica pel que fa a activitat cultural i, mira, aquest cap de setmana es demostra plenament.
Vinga, va, una agenda carregada de propostes que segur que tots els nostres oients podran gaudir al llarg dels propers dies i sabran com encaixar dintre de les seves agendes. Terrània, David, que arriba a la majoria d'edat.
Exacte, i ho farà entre aquest divendres 24 i el diumenge 26. Ja queda lluny aquell 2003 en què un grup de ceramistes locals de Montblanc van tenir la pensada de tirar endavant aquest festival, que l'any passat no es va poder celebrar, però que enguany torna amb molta força i amb un calendari replet d'actes, això sí, amb les restriccions sanitàries que encara toca, Eduard? Ja sabem que hi ha algunes coses, encara no ens en deslliurem. I avui ens acompanyen, per un costat, el Quim Queralt, cap de l'oficina de turisme de l'Ajuntament de Montblanc, el qual doncs, ja el tenim als estudis de Ràdio Montblanc. Senyor Queralt, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ara ho dèiem, tornem a tenir Terrània, a poc sembla que anem recuperant els actes que l'any passat no es van poder fer. Expliqui'ns una mica com heu hagut de preparar el festival per adaptar-vos amb aquestes restriccions, perquè imagino que amb molta incertesa, que això va variant sempre a darrera hora.
Sí, tant. Això ha estat un acte de resiliència, perquè nosaltres sempre ens hi posem amb molt de temps, i la 18a edició s'havia de fer el setembre del 2020, i cap al mes de gener ja ens hi vam posar. Sempre fem tota una fase prèvia de contacte amb els possibles ceramistes participants, després s'escull els que hi participaran, però en paral·lel, doncs, per exemple, fem els contactes amb el ceramista que protagonitzarà l'exposició central, d'on es deriva tot el material gràfic, el cartell, el programa, tot allò que veiem, i a poc a poc anem anant tancant cosetes del programa, que si exposicions per aquí, que si demostracions per allà, que si hem de fer tallers, que implica el visitant. I clar, quan portàvem un parell de mesos, gairebé tres d'això, ens explota doncs, el tema de la pandèmia, de la Covid, i què hem de fer? Doncs com que no sabíem què passaria al setembre, perquè encara ens quedava lluny i no hi havia tampoc ningú que tingués el manual d'instruccions de la pandèmia, doncs vam seguir fent, anàvem anant muntant fins que el mes de juny va tocar frenar-nos. Llavors sí que ja vam veure que el setembre seria impossible de fer, però ho teníem tot a punt, és a dir, que haguéssim pogut fer un Terrània amb les condicions que veníem fent anteriorment. Llavors hem tingut tot un any per preparar l'edició d'ara, tenint en compte que pràcticament tots els ceramistes que s'havien triat han confirmat que seguiran participant, i adaptar tot allò que ja teníem programat, els tallers, les exposicions, les demostracions que s'han de fer, i també la manera de distribuir els ceramistes dins l'espai central de Sant Francesc. Això li sumem a més que amb els tallers abans veníem tiquets i ara no es poden vendre tiquets, doncs també ens hem adaptat a que es faci online i prèviament.
Anem desgranant tota aquesta programació que ara ens comentava. Com és habitual, l'església i el claustre de Sant Francesc, que ara vostè anomenava, seran de nou el punt central, aquesta trobada entre ceramistes i públic. Què s'hi trobarà enguany en aquest espai?
Doncs l'espai estarà una mica canviat, perquè a la plaça hi hem posat una carpa per treure de la zona del claustre la part dels tallers, per una qüestió precisament d'adaptar-nos a les recomanacions que se'ns han fet. A l'entrada sempre es passava per una sala que se seguirà passant on hi havia el país convidat, un territori que en els darrers anys agafava més protagonisme. No podrà ser, havia de ser Àustria el 2020 i al final doncs, això ho hem descartat. D'aquesta manera els ceramistes participants se reparteixen més. Per tant, el que es trobarà el visitant d'entrada són espais més diàfans. Potser algú pensarà, ostres, això està més buit que els altres anys. Sens dubte, estarà més buit, la sensació serà de major buidor pel fet de que ens hem hagut d'adaptar a les recomanacions que se'ns han fet. El que passa és que ho compensem fent doncs, més tallers, més activitats, també repartides en unes franges horàries un pèl més llargues.
I són mesures algunes d'aquestes que potser han vingut per quedar-se? Això ho hem estat dient, o millor dit, ens ho han estat explicant des de l'organització de molts esdeveniments. El fet que la pandèmia hagi condicionat el format també fa que s'hagin hagut de repensar moltíssimes coses. Treballar de manera més ampla, en alguns casos no està pas malament, o descobrir espais nous que siguin oberts també condiciona la manera com acaba esdevenint aquella activitat. Terrània de l'any vinent, esperem ja que sense pandèmia, seguirà gaudint d'aquest programa o almenys d'aquest columna vertebral que s'ha dissenyat per enguany?
Normalment l'edició de Terrània comença just quan acaba l'anterior. És a dir, ara ja pensar prèviament a que celebrem aquesta costa una mica, perquè això també ens servirà de test. Sabrem si aquestes distàncies poden tornar altra vegada a estrenyes una miqueta més, si ens hem passat, si ha estat exagerat, si la previsió ha estat excessiva. Per ara creiem que aquest hauria de ser un model temporal. El fet de tenir la carpa creiem que és excepcional. És a dir, que podria ser que els tallers tornessin altra vegada cap al claustre, com ja venia sent tradicional en les últimes edicions. Però m'avanço, és encara molt aviat perquè primer hem de valorar l'edició d'enguany.
Uh-huh. Abans ens parlava de la presència de ceramistes, que enguany principalment seran catalans, tot i que també hem vist la presència d'artistes d'altres països, sobretot de França, no?
Sí, el ceramista francès és molt fidel a Terrània. N'han vingut moltíssims al llarg de totes les edicions, no ha fallat mai. I enguany hi ha la novetat d'un luxemburguès, no n'havíem tingut mai cap, i també havia de venir un holandès que a última hora no ha pogut. S'ha notat molt l'efecte de la pandèmia, sobretot en aquell moment inicial en el que nosaltres enviem propostes a ceramistes que pot ser que estiguin interessats. Encara no s'havia tancat el termini de demanar la possibilitat de vindre, que va esclatar la pandèmia. Clar, n'hi van haver molts que ja van decidir que no. I això mateix va passar amb aquests austríacs, però ens ho van dir alguns alemanys i holandesos que potser haguessin vingut i que ja en aquell moment ja ho van descartar.
Uh-huh. Vostè també ho ha anat anomenant ara al llarg de l'entrevista. Una part important del Terrània són aquests tallers, les demostracions que ens ensenyen diferents maneres de treballar el fang. Expliqui'ns quins tallers ens destacaria d'enguany, on es fan i què ha de fer la gent que s'hi vulgui apuntar, perquè ara ens deia que ha variat la manera de reservar entrades.
Sí, la manera de treure els tiquets ja no és físicament esperant arribar a Terrània i fer-ho en una taula, això ara no ho podem fer, per tant ho hem fet online a través de la nostra pàgina, que és terrania.cat, i allí pots triar el taller en el qual vols participar. Donem continuïtat a un taller que ja vam fer l'any 2019, que en diem taller de ceràmica a quatre mans, que les quatre mans són dues d'un adult i dues d'un infant. És a dir, que mirar de fer alguna activitat intergeneracional. I va funcionar molt bé i de fet, el ritme de vendes de tiquets és fantàstic i segur que serà un èxit. Després hi ha el taller de microrecú, amb una ceramista de Palau-solità i Plegamans, que es diu Núria Soleil,
aquest
i que ens ha acompanyat que moltíssimes vegades i que també ja té un públic molt fidel que ja espera
que
poder
dir,
fer
Caral,
aquesta activitat.
Que ens consta això, que és un dels que té més èxit aquest, eh?
Sí, funciona molt, molt bé i agrada molt, perquè és una tècnica molt xula, perquè És una peça que ja està cuita prèviament o semicuita, llavors si es pinta amb uns òxids i després es posa a coure. I és un forn petitó que veus com puja molt de temperatura i després s'acaba de treballar també doncs, amb un suplet i aquesta tècnica que es diu el racó, doncs aquí fet en petit, que es fa amb uns encenalls de fusta, doncs és molt bonic de fer i de veure i després t'emportes la peça que has fet.
Ah.
I per últim hi ha una novetat, que són el taller de creació de figures de pessebre amb motllo, que és una col·laboració per primera vegada, perquè de fet abans no estava encara inaugurat, del Museu del Pessebre de Catalunya, que està a Montblanc, i que estrenem col·laboració.
David, escolta, veig que hi tens molt interès amb aquests tallers, amb el de microracú. Estaves al cas, que és dels que té més èxit o dels més populars. T'hi ha de veure, també, això, treballant una mica aquestes arts plàstiques?
Home, doncs mira, és una d'aquelles coses, i ara poca broma, que tenia pensat alguna vegada apuntar-m'hi en un taller d'aquests. A Reus també en tenim, però mira, potser sí que podem anar al Terrània i fer un tastet, perquè diuen que relaxa. És veritat això, senyor Caral, que relaxa això de posar-se a fer ceràmica?
Doncs no ho sé, perquè jo no sóc ceramista.
Ara li preguntarem a un ceramista.
Jo sóc el de l'oficina de turisme. I junt amb les meves companyes portem doncs, 18 edicions organitzant el festival i la veritat és que gràcies a tota aquesta trajectòria hem après molt. Hem après a distingir tècniques i a distingir qualitats, però seguim sense ser ceramistes. Tot i
no
que
han participat mai en cap taller durant aquests 18 anys, vostè.
Hi va haver una vegada, fa uns 3 o 4 anys, que juntament amb les meves dues companyes de l'oficina de turisme, abans de que obrís a la tarda Terrània, vam provar de fer anar el torn i la veritat és que sembla molt fàcil quan ho veus i és molt complicat. Al cap d'una estona va venir un ceramista anglès que està establert a Itàlia i va fer una demostració tapant-se els ulls. I va fer una peça amb els ulls tapats i nosaltres una feinada per fer res pràcticament allí amb tots els sentits posats.
Déu-n'hi-do, som molt valents, ens llancem molt quan veiem que els altres ho fan o que tenim moltes ganes d'empastifar-nos, d'embrutar-nos una mica i després doncs, queda demostrat que el ceramista és ceramista o es dedica a això perquè al darrere hi ha tota una formació. En tot cas, ja que hem parlat d'inscripcions, d'apuntar-se, de reservar entrada, lloc, i aquests dies està demostradíssim que no tothom acaba garantint-se un accés, perquè al final les places en moltes activitats que s'organitzen arreu del territori són limitades. Com tenim ara mateix la resposta del públic? Hi ha molta gent apuntada? Es pot fer una crida a tots els oients que tenen sintonitzada la seva ràdio local?
Sí, es pot fer una crida, que entren a terrania.cat i allà trobaran l'enllaç per poder-se apuntar als tallers, però a la vegada també els haurem de demanar disculpes si aquella franja horària a la que els hi ve de gust fer l'activitat doncs ja està completa, perquè és això, les places són bastant limitades i l'interès és alt.
Per tant, doncs, aquesta entrar a la web i fer aquesta reserva, amb això n'hi hauria prou, eh?
Sí, i les que són de pagament, pagar-les.
Queda dit.
Senyor Caral, si consultem el programa del Terrània veiem diferents exposicions. Avui ens acompanya un d'aquests ceramistes. Expliqui'ns, posi'ns en context de què és el que veurem i on podrem veure cadascuna d'aquestes mostres.
Terrània sempre té una exposició central que és dedicada a un ceramista amb prestigi, amb recorregut, que se'l convida amb temps i a partir d'una peça d'aquest artista doncs es fa tot el material gràfic del festival. A la vegada se'n fan d'altres d'exposicions que permeten poder visitar espais que més enllà de l'espai central de l'antiga església de Sant Francesc o bé d'aquest on es fa l'exposició central, que és la sala Sant Miquel, ubicada a la plaça Sant Miquel de Montblanc. I en aquest cas tenim la col·laboració doblement del Museu Comarcal de la Conca de Barberà, perquè en la seva seu central hi haurà una exposició d'un artista local, que és l'Isabel Voltà, I en el Centre d'Interpretació de l'Art Rupestre, que ja s'hi han vingut fent exposicions diverses vegades, hi haurà una exposició del ceramista Sergi Païssa. Ha participat a Terrània diverses vegades i, de fet, hi va haver un any en el que va guanyar el premi que es dona cada any entre els mateixos ceramistes participants, donen un premi, escollen aquí, té una obra, no podríem dir millor, però un conjunt doncs, més atractiva i per tant que està força vinculat al festival, doncs, tindrà l'exposició al Centre d'Interpretació de la Rupestre. I després, en una botiga galeria d'aquí de Montblanc, del Bé Negre, de la ceramista Montse Aiguader, doncs ha convidat a una ceramista que és cega de naixement i fa unes peces que estan basades doncs, en els sons que ella sent. Es diu Natàlia Gual i crec que serà molt interessant. A més, ella també fa una demostració el diumenge al migdia, en aquest cas a Sant Francesc, al claustre.
Déu-n'hi-do, un programa molt, molt complet. David, ja saps que si ens aturem a la capital de la Conca de Barberà hem de saludar, no pot ser de cap altra manera, la nostra companya de Ràdio Montblanc, la Jordina Moix. Jordina, bona tarda.
Bona tarda.
Escolta, tu ets més de quatre mans o de micro-recú?
Jo la veritat és que de res, perquè és el que deia el Quim o el David. Encara no ho he provat mai, sí que em crida l'atenció, però encara no ho he provat mai.
Doncs, escolta, el 2021 jo crec que és una molt bona oportunitat.
És la data.
Sí,
és la data.
Clar que sí. Escolta, tenim el Quim Caral molt ben acompanyat als estudis de Ràdio Montblanc. Precisament es tracta d'un d'aquests ceramistes que viurà en primera persona al Terrània.
Sí, tenim amb nosaltres el ceramista basc Ángel Garraza. Si em permeteu, canvio d'idioma, me'n vaig cap al castellà i lo saludamos. Buenas tardes, Ángel.
Arda.
Ara, perdó, que no tenies el micro encendido.
Bona tarda.
Ara le preguntábamos a Quim si relajaba el hecho de hacer cerámica. Le preguntamos a usted, que se dedica a esto, ¿relaja hacer cerámica?
Bueno, parece que relaja, pero yo creo que es como... Es una actividad creativa y, bueno, digamos que tiene parte de generar estados emocionales agradables, pero también es una profesión bastante dura en el sentido de que exige mucha disciplina, ¿no? O sea que, como todas las artes plásticas, ¿no? Y, bueno, no es lo que parece, o sea, digamos que puede servir en un momento dado para relajarte, pero yo pienso que no, que al final una actividad esta, sobre todo mantenida en el tiempo, es una actividad complicada y compleja. Sí.
Ángel, usted ha expuesto en la mayoría de ciudades españolas y en varios países europeos. Algunas de sus obras se encuentran en museos internacionales y en otras colecciones, tanto privadas como públicas. Explíquenos un poco su trayectoria, ¿cómo empezó en todo esto?
Bueno, yo llevo ya mucho, ya llevo, no sé, más de... casi 50 años en esta historia y, bueno, desde muy joven yo no tenía intereses siempre ligados al mundo del arte. Empecé con la música y luego descubrí las artes plásticas, hice Bellas Artes. He sido profesor en la Universidad del País Vasco durante 40 y tantos años. Todavía sigo en activo como profesor emérito y, bueno, he combinado esta actividad creativa con la docencia, ¿no?
Y cuando miremos, observemos sus obras, ¿qué encontraremos en ellas?
No sé, bueno, pues... ¿qué sé yo?
¿Qué es lo que usted intenta explicar en sus obras?
Bueno, es muy complejo. Es hablar un poco de las inquietudes de cada uno, ¿no? Digamos que el arte yo creo que es un vehículo de construcción personal... y que quizás uno, partiendo de iniciativas como muy vitales y muy personales, intenta que eso tenga un componente universal, ¿no? Que no haya que explicar la obra, sino que la obra hable por uno, ¿no? Y de alguna forma yo creo que eso es lo que intentas, y quizás es lo que es difícil, ¿no? Sobre todo que al final despierte esa vivencias, pero que además... digamos que además de que todo el mundo las capte o sienta sensibilidad ante ellas, sobre todo que despierten interés, o sea, que con el tiempo no se agoten, no mueran, porque es muy fácil en esto del arte que tú haces una obra con mucha ilusión, como este proyecto que he iniciado ahora estos últimos años, que tengo parte de él, está aquí en Terrania, y con una vez que expones y al cabo de un par de años, pues tienes la sensación que de nuevo has vuelto a equivocarte, ¿no? Que no has conseguido. Y yo creo que ese es un poco el germen de la creación, ¿no? Que esa insatisfacción permanente, esa quimera a conseguirlo, es lo que hace estar en ello, ¿no? Y sobre todo, pues que al final, a pesar de la edad, pues sigues intentando a ver si finalmente encuentras algo, ¿no?
Debido a la pandemia, el año pasado Terrania se tuvo que suspender, no se pudo hacer. Y usted, como artista, ¿cómo le afectó esta pandemia? Hay gente que nos ha dicho que, por ejemplo, le ayudó, le hizo inspirarse más. ¿A usted ha sido así o ha sido todo lo contrario?
Bueno, pues mira, ahí también tiene también su parte interesante, ¿no? Yo empecé con esta serie, pues algo antes de comenzar la pandemia, y era una serie que titulé Paisajes de sobremesa, paisajes de sobretaula, ¿no?
Sí, ahora le preguntaremos también.
Me parece un título muy bonito, que además tiene una conexión con una exposición que yo hice hace pues 40 años en el museo, en el Museo de Cerámica, que estaba antiguamente en el Palacio de Montjuïc. Uh-huh. Hice una exposición que se llamaba Fan Fusta, barro
y madera.
Y ahora era una serie que yo empecé a trabajarla también, intentar dialogar la cerámica y la madera, ¿no? Que es de lo que he traído aquí.
La exposición central, bajo el título Paisajes de sobretaula o Paisajes de sobremesa, que ahora hablábamos, ¿qué podremos ver en ella? Porque una de las piezas es la que sale en el folleto de Terrania. Explíquenos un poquito.
Bueno, pues es una obra que, intentando responder al título, tiene esa especie de, hablo de los paisajes, pero paisajes de forma onírica, de lo que suponen un poco como recuerdo, ¿no? Como memoria. Y entonces, bueno, pues quizás se me ocurrió que podía ser un tema interesante reflexionar un poco sobre lo que implica lo que es una conversación de sobremesa, ¿no? Y en esas conversaciones largas donde se habla de todo, pues pensé que esa especie de momento tenía mucho de momento hermoso, ¿no? De recuperación de algo que quizás la pandemia nos hizo perder, y como una recuperación de todo eso, aunque empecé un poco antes de la pandemia y la serie pretendía hablar desde esos aspectos, pero quizás con una cuestión quizás más sobria, más contenida, pues la pandemia me hizo recuperar quizás los momentos más gratificantes y más jocosos y más interesantes, y entonces me empecé a interesar mucho por introducir color, ¿no?, en la obra. Y bueno, todo esto me hizo que durante toda la pandemia lo que había empezado siendo una cosa más sobria se convirtió en algo con mucho colorido, y quizás rememorando esas conversaciones debajo de una parra, con los colores, con los matices que se cuelan a través de las hojas de la vid, y bueno, pues esa experiencia, diría yo que hermosa y positiva de vida, pues intentar potenciarla en el momento este de la pandemia, ¿no?
Estem parlant amb l'Àngel Garranza, que és un dels ceramistes que podrem gaudir aquest proper cap de setmana a la 18a edició del Terrania a Montblanc. Des de fa una estoneta, però, que estem situats als estudis de l'emissora de la Vila Ducal, i ens acompanya també el Quim Caral, el cap de l'oficina de turisme de l'Ajuntament de Montblanc, amb qui hem començat conversant. Senyor Caral, no sé si ha pogut fer el xafarder, si ja ha vist alguna coseta d'aquests paisatges de sobretaula que ara ens explicava el senyor Garranza.
Sí, sí. De fet, amb l'Àngel ja els contactes els vam fer a l'inici de l'any 2020. Ens va enviar tot el material fotografiat, però poder-lo veure en directe doncs és molt gratificant. I precisament aquest matí ha sigut quan ja ha pogut desembalar l'obra i començar-la a deixar ja a punt per ser vista. Per tant, sí, sí, ja hem tingut des de l'organització el plaer de veure com quedarà aquesta exposició que es podrà veure a la Sala Sant Miquel.
Quines sensacions tindrà per part dels montblanquins i montblanquines?
Doncs jo entenc que cadascú tindrà una sensació diferent, perquè, de fet, l'art acostuma a interpel·lar de forma diferent a cada persona i cada persona ho interpreta d'una manera o altra. Jo crec que l'important és que no et deixi res indiferent.
Señor Garraza, a la gente que ya ha visto la obra, ¿qué le ha dicho? ¿Qué le ha transmitido?
Bueno, de momento ha sido muy poca la gente que se ha pasado ahora cuando estábamos montando. Bueno, quizás sí que es cierto que cuando recibieron pues un poco la notificación de un correo, ¿no?, con la obra y tal, sí que la gente ha hablado de como una nueva etapa, un nuevo momento. Y eso que sí que es cierto, que yo estoy viviendo la obra como un poco como algo nuevo, ¿no?, como una cierta búsqueda, que seguramente también tiene que ver mucho con mi momento presente, ¿no? Pues me he jubilado de la docencia, aunque sigo vinculado a la universidad, pero bueno, pues quizás es un momento todavía de, qué sé yo, de seguir con ganas de hacer y de vivir, ¿no? Y creo que refleja muy bien eso.
Usted viene del País Vasco, ¿cómo se ve desde fuera un festival como Terránea?
Pues bueno, sorprendido, me ha parecido una cosa, yo pues bueno, había oído hablar y siempre esas cosas que dices, pues me gustaría algún día visitarlo, ¿no? Pero hoy incluso cuando hemos pasado por las calles viniendo para aquí estaba toda la calle llena de banderolas de estas, de estos carteles que ves en las elecciones municipales y que de repente he dicho, guau, esto es, o sea, como, no sé, como mucho esfuerzo, mucho derroche, y bueno, me parece, no derroche, sino mucho esfuerzo y mucha, qué sé yo, poner mucho en ello, ¿no? Y me parece muy hermoso, vaya. Sobre todo para este tipo de actividades que son, en este país, sobre todo, dedicarse a ellos muy complicado, muy difícil. Porque cuando ves en otros países, ¿no?, este tipo de manifestaciones, bueno, pues hay otro tipo de respuesta, la gente valora el poder incluso hasta disfrutar en una mesa con objetos hechos a mano, ¿no? Todo eso se valora, pero aquí lamentablemente tenemos unas carencias muy grandes y es lamentable que esto ocurra, ¿no? O sea, es una pena. Quizás el fútbol se lo lleva todo o parte de ello, ¿no?
El bo i millor del món de la ceràmica, a partir de demà i fins diumenge a Montblanc, valorem-ho, tinguem-ho en compte, que ho tenim a tocar de casa. Ho haurem de deixar, però no voldria pas marxar o no voldria pas acomiadar els nostres convidats sense preguntar al Quim Caral pel proper esdeveniment de referència que hi ha a la Vila Ducal, Terrània, aquest cap de setmana, però és que l'octubre hi tenim Clicània, i tot just ara fa uns quants dies, el passat 15 de setembre, va començar la venda d'entrades. Senyor Caral, li he de preguntar per com va, a moda titular.
Sí, sí, és un no parar, i aquestes activitats de tardor, haver-les reprès, ens està posant al límit, perquè, clar, ho fem tot diferent, i ara hem començat amb la venda online des del dia 15, i la veritat és que estem també molt contents per la resposta, encara que resulta un pèl difícil al públic que és fidel i que estava acostumat a fer les coses d'una determinada manera, anar-lo canviant. Però des de l'oficina de turisme els estem donant molt d'ajut, moltes informacions, a veure si m'he equivocat, si ho estic fent bé, i per ara veiem que pot funcionar bé, tot i que tindrà limitacions d'aforament, cosa que abans doncs, no passava.
En tornem a parlar quan sigui el moment. Segur que la Jordina ens ho posarà en relleu. Quim Caral, Àngel Garraza, gràcies per compartir aquesta estona, aquesta tarda de dijous amb la gent del carrer Major de les Ràdios de la Xarxa al Camp de Tarragona. Que vagi molt bé, bona tarda.
Bona tarda.
Moltes gràcies. Bona tarda.
Jordina, David, queda dit, una cita que hem de valorar. I tinc la sensació, David, torno a dir allò que hem apuntat altres vegades quan parlem de cultura, de patrimoni, d'història, que tenim a l'abast unes grans referències i que no sabem valorar, o valorem ben poc, o que en presumim ben poc.
Sí, mira que no tenim excuses, perquè és el que dèiem abans. Vull dir, està replet el territori d'ofertes, ofertes ben diverses. Montblanc n'és un exemple amb el Clicània, amb el Terrània. Per tant, escolta, deixem-nos emportar aquest cap de setmana i a gaudir de tot el que ens ofereix casa nostra.
Clar que sí. Jordina, del Clicania ja en parlarem, però, eh?
Ja en parlarem tranquil, que ja faré pressió perquè tornem a tindre aquí nosaltres a l'oficina de turisme.
Fantàstic! Jordina Moix des de Ràdio Montblanc i David Fernández des de la nova ràdio de Reus. Gràcies, que vagi bé. Fins ara.
Adéu.
Fins ara.